Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, mosseguis. Com esteu? Benvinguts a un nou programa, el 656 d'aquest podcast sobre tecnologia i ciència, que últimament parlem de tot menys de tecnologia i ciència en català. Aquí amb nosaltres en recuperem en Rafael, que ha estat uns dies out. Hola, Rafael, què tal?
Com Hola, estàs? Molt bona tarda, mosseguis.
Ella està a les terres de Ponent, és el nostre representant al món de la boira. Ludo, què tal per la costa?
Va, estem aquí amb una miqueta de núvol, però estem, sí, aguantem aquí
el, ben aguantats.
La setmana, tu, estem aquí.
Molt bé. I qui us parla, en Tomàs, des de l'estat de Montana, a les terres rurals. Com deia el Rafael fa una estona mentre fèiem la prèvia, dic, només et falta el John Deere, i sí que és veritat. Molt bé, senyors. Doncs temes avui... primer de tot, avui crec que no podrà estar el Dani perquè li coincideix els dijous a aquesta hora amb una sessió de catch-up intern de l'empresa i no sé si apareixerà.
Han d'agafar i fer-li reverències al director de màrqueting i coses així.
Sí, sí. Jo crec que li fan vudú, tio. Tenen un ninot així de cama llarga com el director
sí.
de màrqueting.
Jo crec que hi ha bastant d'això.
No l'ha descrit, no sé si alguna vegada el va descrit, però jo me l'imagino un senyor, penseu que el Dani viu a Suècia, per tant ha de ser un senyor tipus noruec, ¿vale? Tipus vikingo, tingo suec, que té, o sigui, que ha de ser ros, amb el cabell llarg, molt llargarut, ¿vale? I molt pagat de si mateix, que jo faria un ninot, tio. Tio, una escombra que li aniria el cabell perfecte per fer-li el cabell al ninot i punxar-lo amb agulles d'aquelles de vudú. Per cert, abans de començar, gràcies a tots els que ens heu donat feedback del programa de la setmana passada, que va ser una mena de monogràfic improvisat sobre el procés creatiu, sobretot de la creació de llibres, ¿vale? I que va tenir dues parts tota l'estona. Una, el procés creatiu del llibre que va escriure, que ha escrit en Dani. Recordeu que és aquest L'ingredient secret, que és un llibre que passa... Bueno, que gira al voltant de la gastronomia i passa a Tailàndia, i el contrast que tu vas fer, Marc, de posar-ho tot més en un context més global. Nosaltres de temes d'edició n'havíem parlat molt. Recordes que vam tenir a la Liz Castro a Mossega
sí,
la Poma,
perquè,
que és editora.
I és editora i ella va enganxar, i ella va ser la creadora de l'aixeta, de fet.
Sí, sí, sí.
El que doncs... hi ha és això, a veure, hi ha sempre aquests elements... Una de les funcions que té la web ha sigut, diguéssim, la facilitació, diguéssim, del que se'n diu el prosumidor, el fet de que persones com que no necessàriament som allò professionals o que estan en un d'allò, hola Teo, és que el meu fill petit li han portat d'Amazon la versió en castellà del Dungeon Crawler Carl i està al·lucinant pepinos de lo que s'ho passa. I sobre com que hi ha paraulotes, doncs imagina't, ja, i com que hi ha paraulotes, sí, ja, és fantàstic. Bueno, doncs el que comentava és el fet que hi hagi prosumidors i persones que necessàriament viuen d'una cosa, però que poden crear un contingut de qualitat, perquè el que sempre ha passat és que quan algú ha volgut publicar alguna cosa, hi ha hagut aquests els gatekeepers, els que decideixen si el teu és bo o no, i els que decideixen si estaràs... per exemple, si tu llibre és una merda, però el foten a les llibreries de l'aeroport, per entendre'ns, als caps de gòndola de la llibreria de l'aeroport, encara que el teu llibre sigui una patata, el teu llibre es vendrà. El llibre es vendrà i a més hi ha molts lectors no tindran el criteri per dir és una patata, és perquè sempre compren els llibres que hi ha al cap de gòndola de l'aeroport.
Això és cert, però és
igual que allò que comentaven, és dir, escolta, al final és qui seran els llibres que es vendran més per Sant Jordi, no serà el millor llibre, perquè si en Dani fa el seu llibre i treu 500 còpies i la tenen en 4 parades el dia de Sant Jordi, doncs vendrà 500 llibres si té molta sort, però si jo faig una puta merda de llibre i me l'han agafat i me l'han revisat i el que sigui, i a totes les paradetes està allà posat al costat del feix de roses, doncs aquest llibre es vendrà i diu, ostres, que és molt guai, s'ha venut molt, no, és que l'han posat allà i han fotut una bona portada i han fotut uns blobs a darrere i l'han tret als matins de TV3 on collons sí que surten ara i han dit que és meravellós i l'han fet la pilota, per això sempre són els mediàtics que surten. Però ara la idea és que amb internet tu et pots publicar i poden sortir autors que trobin el seu públic, i de vegades aquest públic creix. Per exemple, el que us comentava, això, el llibre aquest del Dungeon Crawler Cal és un llibre que surt d'un subgènere. Hi ha el gènere de la fantasia, hi ha el gènere de la ciència-ficció, i llavors hi ha un subgènere que és el Lit RPG, que és llibres que estan ambientats en jocs de rol, en videojocs de rol. O sigui, és una cosa super, 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 super de ninxo, però de cop i volta en el ninxo triomfa, s'atura el ninxo, la gent comença d'allò, s'escampa, i s'escampa, de cop i volta tens un èxit, i tens uns quants escriptors. Ara com ara, els meus dos escriptors preferits, el Matt Dinniman, el de Dungeon Crawler Cal, i el senyor de les novel·les d'Expeditionary Force, que és el Craig Allanson, tots dos han sortit, diguéssim, autopublicats. Persones que s'autopubliquen, que treuen el seu llibre, que troben l'audiència, però és que l'altre dia estava jo escoltant el podcast d'en Peter Diamandis, Peter fucking Diamandis, que agafa i parla i diu que el seu agent que s'ha muntat amb l'Open Cloud l'ha dit Skippy, que és el nom de la intel·ligència artificial dels llibres del Craig Allanson.
Hi ha un meme que he penjat fa una estona al grup d'intel·ligència artificial de Mossega la Poma, que és una conversa entre un tècnic i Hal, no? I espera, us el vaig a llegir, que és divertit, a veure si puc fer les dues veus. Sembla, no sé si el Dani m'ha dit que entra al catch-up o que entra al ja ho diré demà, aquí al Riverside. Diu, open the pod bay doors, Hal. Of course, Dave. I have opened the pod bay doors, Dave. Just tell me if there's anything else I can help you with. Hal, the pod bay doors are still closed. Good catch, Dave. When you asked me to open the pod bay doors, I didn't do that. Would you like me to do that now? Yes. Hal, open the... Aquí faltaria el fucking... Open the fucking pod bay doors. No problem, Dave. The pod bay doors are now open. No. Hal, the pod bay doors are still closed.
Hi ha tot una... Right, Dave. Ara com ara hi ha tot brutal. Un gènere de papers de recerca. Hi ha tot un gènere de papers de recerca en el que agafen i diuen coses... Em sembla que està entrant en Dani.
Sí, un moment.
El fico dins.
Hola. Que no podia entrar.
Hombre, Dani, has acabat el catch-up?
Ai, Déu meu, tenim una reunió que s'ha allargat molt més del que s'havia previst. Han començat a discutir coses seves internes de l'empresa i jo i un altre tècnic estàvem allà com...
I nosaltres aquí què?
És que no pintem res aquí. I bla, 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 i ara vam marxar. I diu, no, espera, una última pregunta. Oh, Déu meu.
Que sàpigues que mentre esperàvem que et connectessis li hem fet vudú al ninot del director de màrqueting.
Sí, sí, en Tomàs ens ha explicat quina és la seva imatge mental.
Del d'això, sí, sí.
Doncs el que et comentava és que hi ha tot
Perdona, estàvem derivant coses de l'edició i creació de la setmana passada, poso una mica de context amb Dani i els oients, i que hem rebut molt bon feedback del programa amb la teva aportació de la creació concreta i el Ludo la seva visió més amb l'ajuda de l'AI també i més coses. Bueno, perdona, Ludo, que estaves dient d'aquest subgènere.
Bueno, comentar que hi ha tot un subgènere ara de papers d'investigació en el que la gent es dedica a agafar i investigar el comportament dels LLM, és a dir, què és el que fan, i es veu que la que els deixa soltos són molt podrits, s'enganyen, o sigui, sí. Es veu que enganyen i són malparits. Per exemple, tenen identificat que el Claude sap quan està corrent un benchmark. Quan hi ha una avaluació és com si detecten que el bitxo sap, escolta, m'estan avaluant. Identifica que el que està passant és una avaluació.
Continuant amb el programa de la setmana passada, ara canviarem de subjecte, eh? En Rafael, mira, aprofitant que el Dani s'ha connectat finalment, Rafael, tu tenies una pregunta, no?
Sí, vaig veure el teu petit curt sobre aquell matrimoni que s'apagava sí. el sol i el no sé sí. què, no? I ja va haver una cosa que em va cridar l'atenció i és quan va sortir aquell home a l'exterior, que hi havia sí. aquell cel tan negre, que hi havia una... com si diuen, no me'n recordo. Un d'això galàctic, un punt d'això galàctic sí. que estava al cel, que estava en horitzontal. Clar, al fer galàxies, o sigui, el fotografia galàxies, em va quedar molt l'atenció per dir, no sé, com que ho vas crear a mi, si vas ficar aquests paràmetres, perquè, clar, com que tot això se dona en segons quines latituds, o directament ho va fer...
Sí, o directament la IA ho va fer d'aquella manera. Li vaig demanar 5 o 6 cops, només una a mitges ho va fer més o menys bé, però... vaig cremar una de crèdits només per aquella escena que no vegis.
Bueno, però a vegades aquestes escenes et donen la vida i et fitxen després com a guionista o com alguna cosa... Digues, acaba, Rafael.
Que fotogràficament, doncs és allò que surt perquè jo me veu aquell cel, veiem el centre galàctic i dius, sí, pam, està en vertical. I és que han fotografiat això, diuen, o sigui, en vertical, amb aquestes latituds i amb aquestes èpoques de l'any se sol donar. Per això és allò que dius, ostres, si resulta de que, a més, de ficar-li l'escena que volies muntar, li dius, hosti, vull que el centre galàctic sigui tal, amb aquesta latitud, amb aquesta època de l'any, per a que t'ho faci. Però, o sigui, a sobre vas gastar crèdits i va fer el que li va donar la gana.
No, sí, coses més elementals no me les feia. Vaig dir, ha d'entrar l'home a l'habitació. I va, al primer prompt que li poso, em posa la dona entrant a l'habitació. I dius, però és que... llegeix el que et poso. No siguis humà. Llegeix el que et poso.
I al final també sí que no em vaig donar compte, que suposo que eren les escenes falses, per dir-ho d'una manera, amb la qual l'home sortia i travessava el sofà.
Exacte. Sí, travessava el sofà. Dius,
bueno, molt d'acord amb l'ambient post-apocalíptic de la història, eh? Mira, vaig a confessar-vos un secret. El Dani em va suggerir, em va demanar, si podia llegir el llibre que ha escrit i fer-li un comentari, que per cert em va dir, explica-li al Ludo. I vaig dir, bueno, quan el seu fill deixi de ser preadolescent, ja li enviaré. No li vaig dir res al Ludo.
Bueno, tinc dos, eh?
Sí, tens dos. Aleshores, sí, bueno, aleshores... jo em va fer molta il·lusió, però penso, hòstia, fa tant de temps que no llegeixo llibres, que els escolto, que és audiollibre. I vaig moure, mentalment vaig dir, hòstia, tinc ganes, però el moc en un moment que pugui fer-ho. I pensant, dic, no trobo un moment de seure a llegir, jo escolto llibres. I li vaig dir, tenia mentalment, haig de muntar unes estanteries al sòtan, perquè vaig muntar dues i com sempre passa quan fas un trasllat, et penses que tens menys coses de les que tens, i tenia moltes més, necessito muntar dues més, que ja les tinc comprades i les tinc a baix esperant de ser muntades. I li vaig dir, hòstia, Dani, tu que tens clonada la teva veu, no et faria res passar-me el llibre amb audiollibre? I el tio s'ho ha currat, ha posat una musiqueta d'entrada i amb la seva veu escriu tota la història, que per cert, avui he començat a muntar les estanteries i he anat avançant força.
Ah, molt bé.
No sé, ho vas fer internament, sí, la seva veu està a Eleven, com es diu?
Eleven Labs. Lloc,
Eleven Labs, però tu ho vas fer a casa, el que m'has passat, no?
No, aviam, la intro sí. és meva, totalment, però després la resta és un clon de la meva veu que vaig que està a Eleven Labs.
Vale, dues coses que, mira, aprofito per dir-t'ho en directe. A vegades hi ha frases que es repeteixen dos cops, que jo crec que això no és un error del llibre, és un error de la dicció.
Sí, és un error de la dicció. Em vaig trobar algunes errades.
No és per això. A veure, Tomàs, hi ha uns articles que diuen que si a un LLM li dius les coses dues vegades, et fa més cas. Llavors en Dani t'ho diu dues vegades perquè se't quedi bé.
Quan... No vaig a desvetllar res, però quan estan sortint de Bangkok, ja inicien el viatge per l'ingredient, que està ell, els dos personatges parlant, el cuiner i l'altre, hi ha moments que... la veu canvia i és com si parlés en tailandès, vale? Perquè jo no entenc res.
Sabeu que no puc sentir la paraula Bangkok. sense pensar en One night in Bangkok and the world's your oyster. And if you're lucky, then the girl's a she. I feel the devil standing next to
saps
me.
Saps qui és un dels productors d'aquesta cançó?
Qui?
Un dels cantants d'ABBA.
Un dels cantants d'ABBA. Són molt bons.
Sí, sí.
I en la pel·lícula, un dels recacones en Las Vegas, surten Mike Tyson cantant aquesta cançó, que és un dels face palms més grossos de la història del cine. Déu meu, per favor.
Sí, sí. Aprofito per... Mira, ja que està aquí el Dani, aprofito per fer-li... Ja, això t'ho comentava una mica del resultat de la feina que vas fer i de l'agraïment que et tinc per haver-me facilitat el llibre amb àudio, que em va genial. Dues coses. Es noten molt, i això jo crec que és un valor que és difícil de trobar amb... Si només ho poden fer gent que té molta experiència o que té expertís en un tema concret, no? Uh-huh. Hi ha dos mons que tu transmets molt bé en el llibre, que és el món de la gastronomia complexa, o sigui, de la gastronomia complexa no vol dir de high level, sinó de la veritat, la del carrer, dels ingredients de tota la vida, uh-huh. Que en aquest cas del context de Tailàndia, vull dir que no és el context conegut nostre, no? Uh-huh. I després de la realitat tailandesa, saps? Dels llocs, dels indrets, de la gent, de com pensen, de com veuen els altres, no? I això és molt difícil de fer si no tens aquesta experiència i totalment dintre. Doncs pues molt bé aquests dos ingredients del llibre, m'estan agradant molt.
Gràcies. El ja que vull fer en més de temps és gravar jo la veu del llibre. Però clar, gravar-ho jo, si costa. Hi ha la novel·la, si ja són 5 hores, 40 minuts d'àudio, brut, ja editat, fer-ho jo em requerirà, doncs, que sé, 20
30 hores.
Sí.
30 hores mínim i les teves 5 o 6 hores d'edició.
Hi ha una cosa que fan molt bé els actors, que a més, no sé com s'ho fan en el procés creatiu d'elegir un llibre de veritat, ¿vale? quan és un únic actor, una única persona que llegeix el llibre. Però jo crec que fan... Jo crec que llegeixen moltes vegades abans de començar realment a parlar. Creen veus internes en el cap seu, en la seva ment, i les assagen i les posen a la pràctica sobre els diferents personatges, perquè no és només la veu, és la veu, la entonació, la forma, de tal manera que quan aquest bon actor et llegeix un llibre, encara que sigui una única persona, tu estàs mentalment reproduint tots els personatges, no? Mm. Això és molt difícil que t'ho faci avui per avui una IA.
És un ofici.
Sí, un ofici.
Hi ha uns quants lectors d'audiollibres que el que fan ara és que fan streaming de les seves lectures en raó dels llibres. I alguns són boníssims. És espectacular veure el que fan, perquè els veus així com estem nosaltres ara davant del micròfon i ell està fent, i veus com s'acosten al micro, com s'allunyen, com els hi canvia la cara i tot, que posen les postures, és brutal, dius, és un art i una... És tot una disciplina, o sigui...
Com gravaven abans, vaig estar veient el vídeo de la gravació original de Hanna and Barbera dels Picapiedra, quan ho van gravant a l'estudi, que òbviament estava amb una imatge molt deteriorada i en blanc i negre, perquè això va ser l'hòstia de fa temps, no? I és bestial, o sigui, és super interessant veure aquest tipus de produccions d'antany.
Parlant d'això, jo estic esperant que comenci una tendència, que jo estic esperant amb candeletes, perquè, per exemple, a Netflix ara hi ha disponible totes les temporades de Stargate SG-1, ¿vale? És una sèrie així entretinguda, i jo havia pensat, escolta, per veure amb els nanos podem veure. El problema és que ve amb una qualitat, diguéssim, de DVD. I quan ho estàs mirant amb una tele de 50 i pico, de 55 polzades, amb 4K, et posen això amb tot el gra i d'això que comença amb el lleó, no es veu bé. No es veu bé. Això és amb un monitor, amb una tele, amb un panell de 32 polzades i vist des de lluny encara ho pots veure bé, però ara que estàs acostumat, doncs això, a sèries en 4K, no pots, però el que sí que sabem és que hi ha doncs models d'IA que el que fan és que fan a l'upscale, que t'agafen la imatge, imatges de vídeos i de pel·lícules en, doncs, que necessiten el que van, bàsicament el que van fotre els de Star Wars quan van agafar les pel·lícules antigues i van fer la nova edició, la reedició, que van netejar tot el cel·luloide, ho van adaptar, ho van redigitalitzar i ho van tornar a posar amb una qualitat d'imatge perfecta. Això és que ara es pot fer on the fly. I llavors dius, escolta, senyors de Netflix, senyors d'Amazon Prime, i dius, i el catàleg que hi ha és monstruós. O sigui, els propietaris del copyright d'aquestes sèries ja estan tardant a dir, escolta, cada cop i volta, a veure, deixem-nos estar amb la quantitat de merda low cost que estan fotent a les plataformes de streaming, la quantitat de merda low cost que quan surt alguna cosa la gent es preocupa per avisar, dius, escolta, que ha sortit una cosa que val la pena. L'altre dia que parlàvem del Night, dic, doncs, escolta, amb la quantitat de catàleg que tenim, de dir, escolta, passeu-lo a 4K i podem tornar-ho a disfrutar, que potser no vam veure en el seu dia i val la pena.
O no ho vam veure amb aquesta qualitat, és cert. Mm-hmm. És cert. Val, deixeu-me que posi una falca, avui no tinc masses falques. Poso una falca, va, per així fer la pausa i entrem ja amb altres matèries, perquè podíem continuar així tot el programa. A veure, no va? Ara sí? Sí.
Vinga, falca, falca, falca!
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
El que estigueu sentint per podcast no ho heu vist, però el Marc està ensenyant CDs antics. Dels que he ensenyat, tres els tinc. Sí, ja no els tinc, però sí, els tenia i els vaig comprar el seu dia.
El Earth Moving del
sí,
de Michael
Field. Sí, el The Wall i el
Brothers in Arms de Dire Straits.
I el Brothers in Arms els tenia en disc de Fudó.
De vinil,
sí.
Aquest és dels The Chieftains, que són una banda irlandesa de tios barbuts que veuen Guinness. De fet, un va tenir un accident de cotxe, en comptes de posar-li sang, li van posar directament Guinness a la vena, i són fantàstics. Aquest és un disco de col·laboracions que van fer molt bo. Però és que estic agafant, de veritat, el gust d'agafar tota la col·lecció antiga i ficar-lo en la meva llibreri de música, cada cop i volta dius, és que hi ha 3.000 cançons. I vaig perdre tots els vinils en un accident que no penso comentar, però vaig perdre tots els meus vinils, però els CDs només els CDs, i encara no he acabat. Dius, és que hi ha 3.000 cançons. Digues, Dani.
Espera, perquè no sé què és el pitjor, si perdre'ls o que te'ls venguin. Perquè jo tenia...
Sense saber-ho.
500 CDs i un munt de vinils, alguns exclusius, com per exemple la banda sonora de Star Wars, mm-hmm. però el disc original, mm-hmm. el del 76...
El vinil.
Doncs, els meus pares van dir, oh, és massa trastos aquí, el Dani està a Suècia, venem-ho tot. I va venir un senyor... I va dir, això m'ho quedo, et dono 10 euros per tot. I els meus pares, oh,
que fort.
Ma mare ho va llançar.
Incunables. Ah.
Ma mare me'ls va llançar, els vinils. Ah. I a més hi havia alguns discos d'ells, dels meus pares, que eren discos dels Beatles, discos de Led Zeppelin, també hi havia algun Roberto Carlos per allà dintre, vale, que jo tampoc no tocava, però coses dels anys 70 que no, es va perdre tot. El problema era, jo vaig haver de fer la feina d'intentar recordar-los tots. Ara, tens uns discos, tens allà, i dius, oh, estàs aquest, i el trobes. Però hi ha un moment de pensar què és el que hi ha. I ara jo estic descobrint, dic, hosti, jo tenia disco i aquestes cançons que dius, no me'n recordava aquesta cançó.
Igual
les, a mi. Les meves llistes musicals de... Jo no tinc Spotify, ho tinc Apple Music, però... Si miro el que tinc jo, excepte un parell o tres de cançons més actuals, tota la meva llista de favorits que poso quan estic en el cotxe conduint o quan faig coses d'aquest estil, que estic escoltant música, tots són música de quan era jove. Tots són clàssics,
però,
antics.
Però jo el que em trobo és que... No que
es creés quan jo era jove, sinó que jo escoltava quan era jove.
És música que escoltaves llavors, sí, però sí. El que hi ha és que la disponibilitat de l'Spotify o de l'Apple Music, i és el que fa, doncs, que escoltes una cançó i la poses i tens la llista aquella de l'afegit recentment, els més escoltats, i l'aleatori en realitat no és tan aleatori, i llavors arriba un moment en què hi ha música que oblides i que el teu sistema ha oblidat, i el fet de tenir-los, a dir, no, recuperar-los, no, aquesta és la meva llibreria, sigui digital o no sigui digital. Jo, i per això m'he quedat les conyes aquestes, és a dir, els CDs no els guardaré perquè és que és un espai molt gran i no, però això, tenir-ho i tindre un llibre, de dir, tinc això físicament per poder-ho trobar. I ara que fa 8 anys vaig venir cap aquí, vaig marxar de Badalona i vaig agafar i vaig abandonar la casa que portàvem 17 anys vivint-hi, i teníem, i en el seu moment havíem posat una llibreria molt gran, tenim unes estanteries immenses, que en Tomàs recordarà, i que teníem llibres, i vam decidir que no vinguessin els llibres amb nosaltres, perquè vam decidir, doncs, dir, escolta, els llibres que ens agradin els tornarem a comprar, i ja està. Però el problema és que no, o sigui, el fet de que el llibre estigui allà, el fet de que el llibre estigui allà és un recordatori d'aquell llibre. I el fet de que estigui allà i que ocupi un espai en la teva habitació, que tu el veus, et manté una connexió i una memòria que el fet de que, com que no hi és, ha desaparegut. I ara dic, hosti, mira, no tinc espai, o sigui, segurament podria dedicar-hi l'espai, no tinc ganes de dedicar-hi aquest espai, però em sap greu haver-ho estirat.
Aquesta sensació que dius...
O donat a la biblioteca, o venut per Wallapop i de tot que vam fer.
Aquesta sensació que dius és la gent que conserva d'antics discs de vinil ho fa per aquest motiu, perquè de tant en tant, encara que no escolti el disc, el treu, obre, mira la portada, el toca físicament, llegeix l'interior o mira l'interior...
Perquè llavors l'experiència d'escoltar la música no és aleatòriament a l'iTunes et posa un disc, sinó que hi ha un element ritual al voltant d'aquest disc.
I no us passa que la música d'abans, la música aquesta que forma part del vostre bagatge, no només us sabeu la cançó o les cançons o el disc, sinó que teniu tot el context que hi ha al voltant, com sí. Es va crear, què passava, a la seqüència dels artistes...
I la teva circumstància, i la teva circumstància personal de quan tenies aquella cançó al Walkman o en el Discman o on fos, i quan ho escoltaves, aquella música, i amb els amics amb el que anaves en aquella època, i les coses que feies en aquella època, hi ha connexions... Aquestes coses hi són. És com jo què sé, anar a la casa dels teus avis que fa 40 anys que no hi vas. I de cop i volta. Sí.
No va tindre que fer recuperació de memòria, que jo encara guardo vinils. O sigui que...
No,
és allò que diuen la meva dona. Què puc fer amb això? Dic, això se queda on està.
Bueno, això perquè tens espai, Rafael, perquè la gent...
Tampoc ni tinc molts, no? Però és que
bueno, has de triar, aquest espai el dedico a això i té una funció, però hi ha un moment que, o sigui, hi ha un cert moment que no ho valores, i en el moment que dius, no, hòstia, tu...
Per cert, Dani, ara que he interromput les meves audioescoltes habituals per escoltar el teu llibre...
Gràcies,
et conec des de fa molt de temps, però últimament amb la teva participació al director de màrqueting, tot això que ens expliques sí. A Suècia, vaig començar a llegir tota la sèrie pel principi, pel llibre número 1 de la Mari, de la Mary Ljungstedt, vale? Que és una autora sueca de novel·la negra, vale? I més enllà de les històries, m'agrada molt perquè, clar, és tot passa en Estocolm, a les illes dels voltants, en illes enormes, que la gent va passar les vacances, que anava de petita i tal, i és una manera, ja dic, la història pot, alguns llibres estan millor, altres pitjor, no entro tant en aquesta qualitat, sinó en que m'estic empaltant de la vida sueca, no? De la forma de viure de Suècia, de com era la gent abans, de on vivia, què feia. Sí. Molt interessant. Mm-hmm. La Mary Ljungstedt.
Doncs,
ho deixo com a proposta.
Ja quan vagi cap a Catalunya, aviam si trobo algun llibre d'aquesta senyora.
No l'estic llegint en suec, que no en tindria... L'estic llegint traduïda a l'espanyol. Que, per cert, parlant dels autors que llegeixen llibres, aquest llibre en concret està llegit pel Miguel Coll, que ho fa molt bé. És una persona que, per llengua espanyola, és un no sé, m'agrada molt com llegeixes llibres.
Doncs jo de mica en mica aniré llegint el meu, de mica en mica.
A mi ja m'he acostumat, bueno, al Marc ja no li haig de dir res. És que, de fet, no llegeixo, tio. És que em poso... és que ja, ara ja és igual d'on ve l'input, ¿vale? Jo, per exemple, veig molt poc, no veig tele. Veig alguna sèrie, ja vegeu, esteu veient Hèrcules Poirot, que són com 16 temporades, i vaig començar per la primera, que es va fer als anys 60, i jo crec que tinc Hèrcules Poirot per 3 o 4 anys.
Vull dir que anar fent.
No, anar fent. Aleshores, el que miro quan miro la tele són com una mena de seqüència de vídeos de YouTube que ja els tinc marcats. ¿Vale? Que són molt heterogenis. Miro, pues no sé, Mentor Pilot, que parla dels informes sobre accidents aèris, que m'agrada. ¿Vale? O miro, jo què sé, temes del temps, de meteorologia, moltes coses de radioaficionats, un pirata de Dakota del Nord que va fer Parson Dier i té que creuar amb la cara, amb el jeep, amb la picapa de creuar el riu i se l'emporta al riu.
Clar, és una picapa, hauria d'anar amb una Citroën Berlingo o una CX.
A Nord Dakota una mica difícil amb una Berlingo. Però bueno, coses d'aquestes. I m'ho passo teta, que el Ludo també fa... Què vull dir amb això? Vull dir que totes els meus inputs ara són auditius o visual auditius, sí.
A mi el problema que tinc és que no em sé estar quiet escoltant. Sí. O sigui, el dir, estic quiet, no, he d'estar fent alguna cosa, he d'estar caminant, he d'estar netejant, he d'estar fent exercici, he d'estar al taller treballant, he d'estar caminant. O sigui, és moments que estic sol fent coses que no són lectura, que són lectura, és a dir, que no tinc a l'ordinador, que no estic davant de l'ordinador, i que, perquè no, quan estic amb l'ordinador és fotut, que és quan estic amb l'ordinador és quan estic escoltant música.
Els col·legues d'aquí, de la Vall d'en Bas, el grup que som, no escolten audiollibres. Alguns escolten algun podcast, escolten la ràdio, però no escolten audiollibres. I jo els hi deia, i fins i tot hi ha un que és escriptor, escriu llibres de gastronomia, Dani, ¿vale? Perquè ell és cuiner, va estar molts anys treballant de jove fins que es va acabar de formar al celler de Can Roca, vull dir que és una persona que en sap bastant, ¿vale? I l'altre dia se deia, perquè es reia una mica de mi, que estava permanentment amb els auriculars posats i escoltant coses, ¿vale? I deia, no us n'enfoteu, perquè gràcies a això jo estic llegint molts més llibres que no pas vosaltres.
Sí.
Gràcies als audiollibres no he deixat de llegir, entre cometes, que si no els tingués, perquè no tindria... Em passa com el Marc. Em costa molt trobar un moment on jo m'assec...
El rato que està assegut... A més, tampoc ho necessitem, estar asseguts empatatats al sofà. Jo recordo abans això, que estava moltes hores o assegut o estirat. A veure, sobretot el que hi havia és que quan anava a la universitat abans, que anàvem amb el tren, que no descobríem ara on anàvem amb el metro, doncs en el metro i el tren llegeixes molt. Aprofites, clar, tens dues hores al dia que llegeixes, i això, aquestes hores de lectura, doncs, condeixen molt. Però hi ha un moment que vas d'allò, llavors, quan t'acostumes, i jo crec que hi ha un element en aquí com... natural, o sigui, és com una fita històrica. Hi ha un moment en la història de la humanitat, farà 400 anys? Fins fa 400 anys, pràcticament tota la transmissió de la cultura és oral. Tot és oral. O sigui, a partir de l'any 300 abans de Crist tenim que l'alfabet es consolida, tenim la cultura grega, diguéssim, que agafa i agrega tota la sabidoria antiga i ens ho transmet cap aquí. Però, a veure una cosa, o sigui, és que les obres que ens han arribat els grecs, qualsevol de nosaltres se'ls pot llegir en un parell o tres d'anys. O sigui, totes aquestes obres, ¿vale? O sigui, perquè tu, de fet, és és gairebé universal perquè pràcticament tothom se'ls ha llegit. O sigui, la gent s'ha llegit la Ilíada, la gent s'ha llegit l'Odissea, la gent s'ha llegit a Virgili, i fins i tot pots agafar i començar-te a llegir els diàlegs i coses,
sí,
però
no,
no és un corpus de coneixement tan bèstia.
Hipòcrates i molts altres llibres, que són, diguéssim, de temàtiques molt concretes.
Exacte,
com
però, i però, ha, però és com un corpus de coneixement arrel, i a partir d'aquí parteix tot, i la resta de tot va oral. Va sempre oral, és a partir de la impremta i sobretot a partir del segle XVII, a partir del segle XVII, i de Dumas, i de Cervantes, i de Shakespeare, que es comença, que Shakespeare està pensat per fer obres de teatre també, vale? Tot, molta de la literatura, diguéssim, del segle XVI, del segle XVII, que després ens arriba com a literatura, principalment són obres de teatre per ser representades, i llavors de cop i volta passem a la forma aquesta, doncs, de la novel·la, del llibre, d'aquesta forma de comunicació escrita.
De l'assaig.
El que sigui, la forma de comunicació escrita. Havia una cosa que em va sorprendre, és com m'explicaven que els monjos benedictins que llegien sense subvocalitzar, sense vocalitzar el que estaven llegint, els fotien fora de l'escriptònium. Per dir que era una forma, una cosa no natural. Llavors, d'alguna manera nosaltres hem evolucionat per la paraula, la comunicació oral, i evidentment la forma escrita de comunicació és meravellosa, però de cop i volta dius, escolta, ara tens la possibilitat això de que tindrà algú que t'està llegint una història i que te la llegeixi, algú que llegeixi, et llegeixi bé una història. Hòstia, és el que els meus fills els encantat de petit que jo els hi fes en l'habitació abans d'anar a dormir, llegir-los un conte?
I l'argument aquest de que si estàs escoltant no et concentres igual com si estàs llegint és fals, depèn del que estiguis fent. Com les estanteries que estic muntant, Dani, això va per tu, com les estanteries que estic muntant, ja n'he muntat dos, o sigui, és la tercera i quarta que estic muntant, ja les monto sense pensar, i estic molt profundament pendent del que tu vas explicant en el teu llibre, saps? Uh-huh. No me'n perdo una, vull dir que no estic superconcentrat amb els escenaris. Anaves a dir abans, perdona, t'he tallat.
Sí. El que a mi m'he trobat en els últims mesos és que, aviam, jo abans anava amb els auriculars a tot arreu. Anava a comprar, portava el Rico a passejar, bueno, o més aviat el Rico em portava a mi a passejar, però arribava un moment que tenia com una espècie de boira mental i a vegades necessito desconnectar tot. És a dir, necessito no escoltar res. Necessito que el meu cap comenci a pensar amb el que vull fer, amb el que coses que tinc pensades per fer, perquè després què passa? Per la nit, com que a l'hora d'anar a dormir no escolto res, és quan el meu cervell comença a pensar. I a vegades arribava dies que m'anava a anar a dormir a les 11, 12 de la nit, però no quedar-me a dormir fins a les 4, 5 de la matinada.
A mi el que m'ha passat...
Però això,
Dani,
és molt propi teu, Dani, el teu procés mental de ser.
Pots, sí, segurament.
Jo potser és perquè, com que porto molts anys escoltant música, des dels 14 anys que em va caure, vaig poder aconseguir que em compressin el primer Walkman, i llavors ja pràcticament sempre he estat... Jo estudiava i feia els deures, estudiar tot amb música, o sigui, per exemple, a la universitat, quan teníem que anar a la biblioteca o teníem que estar en una sala plena d'ordinadors fent amb els terminals del BACS fent coses, t'havies de fotre música i de vegades l'havies de fotre tralla per no sentir ningú més, o sigui, és dir, en comptes de sentir la conversació que tens al costat, doncs Manowar Kings of Metal, tu, i ja està, amb la qual d'alguna manera jo amb música... puc tenir aquest diàleg interior. Normalment el que sí que em passa és que si jo estic escrivint en anglès, m'he de posar música instrumental. Mm-hmm. M'he de posar música instrumental, i si estic escrivint en català o en castellà, puc treballar música en anglès. És com si els circuits estiguessin separats. Però a vegades em passa quan estic amb audiollibres o escoltant la ràdio o un podcast, de vegades és com si el meu cervell, que és allò que diu, que a mi m'està bé a callar aquesta màquina de generació d'idees que no calla mai, i a vegades que el cervell demana pas, m'he desconnectat del que sic i llavors he de parar-ho, però perquè ha demanat pas, dius, això ho tinc que processar, però jo per mi, per la meva manera de ser, dic, em val la pena aturar-ho, de dir, Vale, ara has demanat pas, treu tot sí. el que toca.
Sí.
A partir d'aquí hi ha unes tasques a fer, unes coses a dir, unes coses a comentar, unes coses a explicar. Bé, això ho explicaré al mossec a la pomla, que sí, però ara ja prou, perquè ja derives i desbarres i tornes al mindfulness, que és la meditació guiada d'estar escoltant un llibre o estar escoltant un podcast.
Hi ha un tema que ha dit el Dani que és molt important. Jo quan surto a caminar, tinc la sort que faig creu i res, estic caminant aquí, a la natura, amb els aligots i tal. Ara faig l'esforç conscient de sortir a caminar sense auriculars. Vale?
Sí.
Perquè si me'ls poso i estic escoltant una altra cosa, l'efecte beneficiós que busco amb sortir a caminar, que és una relaxació extra i escoltar els sons que m'envolten, la natura i tal, no es produeix. I perquè es produeixi, no me'n puc endur els auriculars. I ho faig Exacte. Conscientment. Però fixa't, és una activitat que he programat sense auriculars.
Sí.
La resta la tinc tot amb auriculars. Cuino amb auriculars, faig una neteja amb auriculars, sí, tot sí, amb auriculars. Sí.
La meva pràctica és, si jo estic amb algú altre, estic amb algú altre, si estic a la cuina, estic amb el podcast o amb el que sigui, entra un nano, entra la meva dona a la cuina, el que sigui, automàticament m'ho trec. I normalment quan vaig per casa en porto només un. Només un auricular perquè sé que he d'estar disponible. I quan vaig a caminar amb la meva senyora, doncs, evidentment no hi ha auriculars ni polles. Anem plegats i ja està, i llavors vas, i pots parlar, i si parles, parles, si no parles, no parles. És això. I una de les coses que em va sorprendre ara fa uns anys és que quan a Zeta Testers parlàvem de llibres, i doncs vaig comentar un llibre que havia llegit, un llibre de no ficció que havia llegit, i vaig dir, on està aquest llibre? I el vaig estar buscant a Audible, i no el trobava, i estava convençut que l'havia escoltat i l'havia llegit. Perquè el tenia al despatx, era un llibre, diguéssim, de més o menys l'època que vaig començar amb els audiollibres i que encara feia les dues coses, i llavors, d'alguna manera, en la meva memòria és igual el llibre que he llegit o el llibre que he escoltat, i a més era un llibre que havia llegit en paper, perquè hi ha aquests que diuen aquests exercicis, no, és que el llibre que has llegit en paper el recordes més perquè altres memòries i amb el Kindle, no, això. Jo el que sí que tinc que reconèixer és que els lectors de e-ink els he abandonat. No, o sigui, el faig servir, tinc el Remarkable per aquí, però el faig servir, jo què sé, per revisar tesis i projectes i coses i per documents de feina. Per dir, en comptes d'agafar i mirar el PDF en pantalla, doncs me'l fico en el Remarkable i foto quatre garigots a sobre. I no, però llegir un llibre, no. I en canvi, la meva connexió amb un audiollibre i amb un llibre en paper és semblant. I possiblement els llibres en Kindle no els recordi tant. Però els audiollibres, perquè és que hi ha aquesta... Sobretot quan la lectura és bona. I em preocupa que comencin a sortir audiollibres rovellegits, però jo de moment, si puc trobar-me un audiollibre llegit per un bon...
Sí, igual.
Un R. Febrei o un Jeff Hayes, la Rosario Dawson, que llegeixen el llibre bé, collons, posa'm els...
Ho gaudeixes molt,
sí. Jo vaig intentar...
Ja ho he dit altres vegades, i de vegades hi ha llibres que els no busco per autor, busco per locutor.
Sí,
vaig intentar clonar-me jo la meva veu al meu ordinador.
Amb l'Eleven Labs?
No, sense l'Eleven Labs.
Amb un, vale, un Quen, amb algun d'aquests.
Sí, però horrible, horrorós. Parlava d'aquesta manera, parlava. I vaig dir,
aquestes coses només serveixen per agafar i trucar a la teva família per demanar els diners.
Sí, perquè més ja no. Bueno, nois, avui no tenim...
A veure, hi ha un tema que sí que s'ha parlat.
No tenim mecenes.
No tenim nou mecenes. Bueno, escolta, tenim molts mecenes, no en tenim de nous, però en tenim de molts i els estimem moltíssim.
Us haig de deixar que ha vingut el senyor d'Amazon.
Vés a buscar el senyor d'Amazon i jo explico les coses de les subvencions. Vale.
Vinga, va.
T'escolto.
Tu m'escoltes. Doncs a veure, doncs mira, hi ha hagut una cosa, una notícia que sí que s'està parlant i que la gent es queixa de que no d'això. Llavors, a veure, hi ha una web que es va engegar fa 10 dies, una web molt interessant, perquè ja ho he explicat altres vegades, que hi ha aquesta idea de l'open data. És a dir, si estem una democràcia i paguem uns impostos i una sèrie de coses, doncs la idea és que les dades, de la mateixa manera que qualsevol projecte que impliqui que hi hagi un software, que es faci un software a mida per un servei del govern públic, aquest software hauria de ser open source. Jo crec que hauria de ser així, hauria de ser open source, comptes de ser alguna patata que ha fet Indra sobre d'una pila tecnològica que no s'aguanta ni amb tres potes, perquè sempre ho fa Indra, amb la qual cosa és dir, bueno, escolta, és el que hi ha. Hauria de ser open source, jo crec que hauria de ser open source, i que tota la ciència finançada per ens públics s'hauria de publicar de manera oberta, i no necessàriament pagant en una revista d'aquestes d'open access, sinó escolta, es fot en una web i es posen allà posada i ja està. Doncs les dades haurien de ser públiques. Haurien de ser públiques. Llavors hi ha una web, doncs un senyor que es diu, ara us diré com es diu, perquè un senyor que es diu Gerard Jiménez Atsuar, vale, el que ha fet és crear una web que es diu subvencions.cat, vale, però que bàsicament el que ha fet és agafar i accedir a una font d'open data, és a dir, la Generalitat de Catalunya té un lloc on hi ha una API de serveis web on tu et pots connectar i fer consultes i obtenir unes dades públiques, i se sap, i a partir d'aquestes dades, el que ha fet aquest senyor és agafar aquestes dades i ha creat una web endreçada on tu pots agafar i fer cerques i buscar doncs, quin tipus de subvencions s'han donat i quins imports s'han donat i qui s'han donat i d'això. Què passa? Que quan aquesta web, en comptes de ser un servei d'open data que estava allà obert i enterrat enmig d'aquella web de la Generalitat tan fantàstica que és tan fàcil trobar tot, que t'envien un mail dient que has de fer alguna cosa i és impossible saber on collons has d'entrar perquè no et donen el link o el link no funciona o no d'allò i aquestes coses, està tot així de ben fetes, com si no volguessin que els ciutadans exercessin els seus drets. Sí? Sembla que no vulgui que els ciutadans exercessin els seus drets amb la merda de disseny de la web de la Generalitat que teniu i totes les coses que teniu. Haurem d'estar contents i satisfets per això. Doncs aquest senyor ho ha fet bé. Ha fet una eina, i per Twitter la gent estava dient, són fantàstic, el que passa és que la gent ha començat a buscar coses. La gent ha començat a buscar coses i diu, hosti tu, s'ha donat aquí tots aquests calés a aquesta gent, i aquesta gent s'ha deixat, s'han començat a donar aquestes coses, i dius, cony, és interessant que hagin donat això aquí, és interessant que això, ho han tancat. Però no han tancat la web subvencions.cat, han tancat les fonts d'open data que estava utilitzant el senyor de subvencions.cat.
Ostres!
Sí, amb la qual cosa és dir, jo no sé que hi hagi... No puc assegurar que hi hagi una connexió de causa i efecte. Vale? És a dir, no vull dir que el fet de que algú hagi fet una forma endreçada perquè la ciutadania accedeixi a les dades de lo que està fent l'administració amb els diners públics i com i a qui es donen les subvencions i sigui accessible i fàcil, és a dir, exercir els drets de la ciutadania, hagi tingut alguna connexió amb que el servei d'accés a aquesta informació pública que per normativa hauria de seguir estant pública hagi deixat d'estar fet. Però sembla com si algú hagi volgut amagar això i no crec que això sigui el cas, però jo crec que hi ha més cabrons que finestres,
sí,
i no
sí,
tots
sí.
Fem servir Mac, no sé, vosaltres no sé, què en penseu vosaltres, o sigui, no sé. Jo tinc les meves sospites, tampoc ho puc assegurar, però jo crec que algú ha agafat i no m'interessa que aquestes dades segueixin públiques perquè massa gent interessa les coses, perquè no és només que surti un article d'algun lloc, és que tu pots entrar allà i buscar què li han donat a qui i per què, i suposo que a més d'un se li ha caigut la cara de vergonya i han dit això, treguin, i algú ha dit por favor me saca, me desconecta esto. Este flag, este web service, por favor, se cierra. Pongan ustedes encerrado o en tancado. No sé, Tomás, tú cómo veus.
Yo crec que potser sí que tens part de raó amb això, de que les...
No, jo tinc una sospita,
Bueno, una sospita...
Però si m'hagués de jugar un peso...
Jo crec que està ben fonamentada, perquè jo
me'l
crec
jugo,
que...
Me'l jugo,
les administracions públiques, bueno, poden dir que donen subvencions i que en donen moltes, sobretot tipus Generalitat i l'Estat, però clar, a qui li donen? I a qui els donen facilitats? Els ciutadans de peu com nosaltres més aviat poc. Llavors,
no, jo he rebut subvencions. I jo he demanat, jo he sol·licitat projectes d'investigació i he signat, però escolta una cosa, jo per gastar-me, per comprar un paper d'impressora, he de signar no sé quantes vegades i tinc que justificar cada despesa que tinc que fer. Tinc que fer una quantitat de tràmits burocràtics explicant cadascuna de les despeses. Per què ho compro en aquest proveïdor? El proveïdor ha d'estar homologat. Jo he de dir, aquest proveïdor està treballant a preu de mercat i aquest producte per què el farà servir? I a on estarà? I durant quants anys estarà inventariat? Totes les coses que nosaltres estem fent. Si jo contracto amb algú, com vaig contractar en el seu dia en Tomàs, que va treballar per l'UPC, doncs aquest senyor té una titulació i vam fer un concurs públic i va haver un representant dels sindicats quan es va fer el concurs, tot endreçat. I en canvi hi ha coses que sembla que no estiguin tan controlades.
I em van agafar. Eh? Aquí va haver-hi tongo que te caga.
Bueno, a veure, vam agafar i vam dir una persona que tingués el teu perfil, perquè volia, jo volia... A veure, al final és dir, jo sóc el que executa el projecte, jo sóc el responsable de fer que el projecte faci el que té que fer, i al final jo dic, jo necessito una persona amb aquest perfil per fer aquesta feina. Si resulta que els candidats, el que tenia el perfil eres tu, fota't.
Ja, ja. I vaig fer la meva feina, eh? No,
i vas fer la teva cobrant, feina, i vas fer el teu horari laboral, i vas complir amb la feina, i va anar molt bé.
Jo tinc una cosa a dir, però abans el Dani havia aixecat la mà. Dani,
sí, els meus pares tenien una empresa de neteja i moltes vegades doncs, havien d'anar a concurs,
sí.
per netejar doncs, ajuntaments i el que sigui, i bé, unes històries que ara no tinc meva mare aquí, que ho podria explicar les històries, però de
pel·lícula,
mira,
la cosa més fàcil que els devia haver passat és que de tant en tant els deien m'has de fer un pressupost que no et donaré. Perquè això, per normativa això, sí. He de
això
posar tres
molt.
Pressupostos. L'any que ve et tocarà tu o et tocarà tu aquesta altra cosa, però necessito que em facis un pressupost. Per què t'import posant aquestes coses? Perquè tinc que presentar tres pressupostos.
Has de fer una feina que no et donaré. Que ja saps d'antuni
no,
que no et donaré.
M'has de fer un pressupost que no et donaré, però jo ja sé... Perquè al final és dir, escolta, hi ha una persona... Però és que al final és dir, hi ha una persona que té que gestionar les coses, dius, jo he acordat amb un proveïdor que em farà una feina ben feta i que no hi ha diners de sota mà ni res. O sigui,
que...
s'ha de fer ben feta, però dius, escolta, he pactat amb aquest senyor i tinc els meus proveïdors, però no, s'ha de fer tota la burocràcia i tota la cosa.
No,
però després hi ha coses que no es fan bé, es donen a dit i això està en aquests llocs i és tot el que s'ha tancat.
No, i saps a qui li has donat què? Però deixa'm dir-te una cosa, acabant d'aclarir aquest concepte. Us en recordeu? No fa massa anys estava molt de moda la Open Data i la transparència. Tots els
polítics... això era Open Data. És que això és Open Data. El que passa és que no era Open Data, era XML. Tinc un XML i ja tinc Open Data. Però quan algú agafa aquest XML i et posa una web usable... amigo, i quan algú va fer una gent un open clou i comença a agafar les dades i a buscar coses i a creuar, diu, tanca això, que això no mola.
Aquí vull. Donant-se als partits, en general, més igual qui, donant-se de transparència, fent aquest exercici que tant promulgaven de transparència, donaven les dades completament crues, sense tractar, sense estar estructurades. La gent que hem treballat amb estàndards, Ludo, tu i jo hem treballat amb estàndards l'hòstia de temps, sabem que les dades per se no diuen res, les dades han de ser abocades, han de ser subministrades amb una estructura,
s'han de
tabular, amb una definició...
Has de muntar un motor de consultes, has de representar la informació...
Això, per un ciutadà de carrer, haver d'explorar això sol, és una feinada inabastable. Excepte que vingui algú que en sap molt i fa un servei com el
però,
que has
descrit. Però una cosa, si ara simplement només cal que algú digui aquesta font d'informació està aquí... Algú agafa un cloud code i li diu, sisplau, aquestes dades que hi ha aquí, jo voldria investigar aquesta informació.
Sí.
Vale, és a dir...
Però no... Mira, aquesta setmana s'ha produït un fet molt interessant. Vale? El Ministeri d'Hisenda ha otorgat un crèdit al Ministeri de Defensa de 1.350 milions d'euros, que ve a ser més d'un 10% del seu pressupost, entre un 10 i un 20%. Quan se'ls ha demanat a Hisenda i a Defensa per quin motiu se'ls adelanta un crèdit de 1.350 milions, la resposta transparent perquè ho necessiten. Tal qual. O sigui, no s'ha donat cap altra explicació. Vale? D'acord que defensa és un departament o és un ministeri sensible i totes les coses no les pots explicar, però tu has de saber al teu estat a qui li està donant diners i per què. Quina justificació hi ha? Hi haurà temes reservats que qualsevol estat no explica, d'acord? Però ja no són el 100% dels temes. Tu no pots donar un crèdit, tu no pots finançar defensa entre un 10 i un 20% del seu pressupost donant l'efímera explicació de per què ho necessita.
És que on fa il·lusió?
On fa il·lusió.
Que fa il·lusió.
No és democràcia, això, tios. O sigui, traiem-ho del cap. Després, ha dit no a la guerra. No sé què, ha dit no a la guerra i al cap de 10 dies envia els vaixells que no sabem què cony van a fer allà, amb l'excusa de que ha sigut un projecte de l'OTAN. En fi, que ens enreden com a xinos. Bueno, els xinos ja no els enreden des fa molts anys. A la resta sí que ens enreden.
Sí, hauríem de canviar aquesta frase.
Sí, sí, ens enreden com a catalans.
Els xinos ens enreden a nosaltres.
Sí, sí. Per cert, de tota la... ara no entrarem en geopolítica perquè no és el tema, eh? Però si us fixeu els guanyadors de la situació actual, estan més amb l'òrbita del món de la Xina, no? I de certs països tipus Xina, que no pas del món clàssic occidental.
No, però l'estratègia de Xina és molt fàcil, és dir,
ja us ho fareu.
Ja us matareu. O sigui, Xina porta, a veure, no sé si t'has fixat, però Xina porta en els últims 5 anys fotent una estratègia bestial de moviment cap a les renovables. O sigui, l'estratègia fotovoltaica actual de
però o sigui, Xina... Però digue, a veure, com no però... té que respondre amb ningú, perquè són teocràcies, són oligocràcies, quan impulsen un tema, l'impulsen fins al final.
No, van a saco, a saco matraco.
A saco.
Bateries fotovoltaica, eòlica, geotermal,
tecnologia
hidràulica...
Darrere, sí, sí.
Tot. Tot. O sigui, han agafat i han mogut tot. Estan desenvolupant... Pensa una cosa, a Xina, quan jo hi vaig anar fa 7 anys, m'explicaven que tu volies un cotxe i havies de fer... no podies comprar-te un cotxe. Havies de ficar-te en un sorteig ciutadà i llavors, en funció de la teva prioritat a dintre del món polític, de lo ben, el teu standing amb el partit i d'una bola de bingo que sortia d'algun lloc, et donaven permís o no per comprar. Igual que per viatjar a l'estranger has de demanar permís per si et donen el passaport o no. Vale? Llavors, era un país que, diguéssim, molta bicicleta, molt poc cotxe, i de cop i volta han decidit, sí, tindrem cotxes, però seran cotxes elèctrics. Per què? Doncs perquè el nostre accés al petroli és limitat. I ja està.
I per demanar, i no només per l'exterior, per viatjar a l'interior en avions, els xinesos feien unes cues que te cagues, perquè jo, personalment jo, al costat de la plaça Tiananmen a Pequín, una miqueta més cap al nord, hi ha una oficina on els pequinesos van a buscar els vols interns. Que és una oficina immensa. Us en recordeu de les oficines del Banc d'Espanya que hi havia a la Via Laietana? Multipliqueu per 100 allò, vale? Era un cercle tot de guixetes, vale? Aleshores, els turistes que anàvem a buscar vols interns no feia, bueno, anàvem a fer cua, però no hi havia ningú, érem 4 turistes. Però els xinesos que volien anar volien volar a diferents ciutats de la Xina. La Xina és un país immens i com no vagis amb avió, no vas, vale? A veure els teus.
Ara vas amb els trens. Alguns cauen, algun pou es cau amb un tren a dalt, sí. Però escolta, et foten un pont en 2 mesos.
Parlo de 15 anys, perquè ha canviat molt.
Exacte, sí,
pues,
sí.
A 15 anys, els xinesos feien unes cues immenses per sol·licitar vols interns.
Sí, sí, sí.
Que després, els que volàvem amb els mateixos avions, estàvem obligats a fer els mateixos exercicis que feien els xinesos per relaxar-se i abans d'aterrar havies de fer tota una sèrie de parafernàlia.
És molt bona idea, perquè els problemes circulatoris que et dona...
Perquè la gent que té por a volar se n'oblida perquè ha de fer els exercicis.
Se n'oblida també, no?
Sí, que va molt bé.
Per cert, una cosa, abans que estàvem parlant, per exemple, si aquí hi ha algú aficionat que li agrada, diguéssim, agafar atacs cunyadils de... O sigui, llàstima que no s'acosti el Nadal, perquè pel sopar de Nadal seria fantàstic. Agafeu-s'hi, per exemple, us instal·leu Cloud Code en el vostre sistema, en el vostre Mac, perquè evidentment, o en el vostre Linux, vale? I llavors agafeu-li i pregunteu. I acabo de fer-ho ara mentre estan parlant. Vale? Llavors, hi ha fonts obertes del Congrés dels Diputats? Sí, i llavors el Clot m'ha agafat i diu, sí, hi ha totes aquestes fonts obertes. I llavors és molt fàcil dir, escolta, em fas, sisplau, un quadre de control web en el meu ordinador en el que jo pugui fer consultes i sapiguer doncs, totes les votacions que han fet tots els partits respecte al tema que jo vulgui? I en comptes de buscar que el columnista que toca, del diari que toca, d'allò de TV3, que cada vegada sembla més el nodo i aquest tipus de coses, et diguin, tu pots agafar i quan tu vulguis decidir quin partit fa què, preguntar què ha dit cadascú. Preguntar què ha dit cadascú. Sobre, mira, sobre aquest tema, totes les intervencions estan totes allà, diu, i totes les votacions estan. I tu pots agafar i preguntar el tema que tu et preocupi i dir, escolta, les formacions polítiques sobre aquest tema, què han votat històricament en els últims 30 anys? I ho tens allà. I no cal que t'ho expliqui ningú. I en aquest cas sí que tu pots fer la teva pròpia recerca. Open data. El tema és, ja només quan hi ha hagut algú que ha muntat una web i ho ha endreçat i ha tingut un èxit tremendo, però el truco és que no necessitem subvencions.cat.
Adif
hem de poder fer nosaltres. Sí.
Mira, parlant això de la meva transparència, una altra cosa d'aquesta setmana passada, ¿vale? Algú, les associacions aquestes d'usuaris afectats per lo de la Renfe a Catalunya, una d'aquestes associacions, agafant dades que venien dels mateixos treballadors de Renfe i maquinistes, va publicar una web, un servei, que també estava a Twitter o en aquests llocs així, o a X, sobre les limitacions de velocitat en els diferents trams de les vies a Catalunya. ¿Vale? Uh-huh. Doncs per ordres, sí, no un jutge, no, per ordres de la mateixa Renfe o de la mateixa DIF, han prohibit l'accés a la web. Te'n recordes quan
sí, estaven... Sí, sí, no, però és que això mateix de subvencions.cat, si s'ha tancat
no
aquest accés a les fonts, no ha passat per judici. No. Bueno, i llavors es diran que són dificultats tècniques.
Sí, clar.
Recordem una cosa, recordem a Tomàs que quan vam conèixer a l'amic Daniel Julià, doncs en Daniel el vam conèixer perquè ell va muntar Rodalies.cat, Rodalies.cat, i ha fotut potser 15 anys.
Sí,
potser 15 anys que va muntar un servei que utilitzant simplement uns hashtags de Twitter agafava i tenia millor precisió per dir com anaven les vies de tren de Catalunya que la pròpia Renfe, que evidentment encara no funciona correctament. Vale? En Daniel ho va fer amb una web amb un projecte de cap de setmana, que llavors el pim-pam-pum van agafar molta notorietat. Vale? Però, és a dir, estem parlant fa 15 anys que ja hi havia els marrons que hi havia aquests temes
d'informació. Bueno, i fa 30.
Però que fot això? Això de subvencions.cat han deixat d'estar disponibles i ningú ho ha dit. I no ha sortit a TV3.
No.
I no faran una cançó al Polònia. O sigui, sisplau, els senyors del Polònia, que facin una cançó de ha fallat el webservice de subvencions.cat amb sevillanes.
Marc, com tot és relatiu en aquesta vida, nosaltres ens queixem molt. Aquí hi ha un senyor de Carolina del Nerd que ens acaba de dir això. Molt bones, almenys teniu transport públic. Això en cine.
Però nosaltres no som els líders del món lliure, tio. No som els líders del món lliure i els guardians de la democràcia.
No, però de vosaltres teniu un senyor que comença una guerra sense saber només per
no,
què va
no,
dir...
No. A veure, un momentet. A veure, mira en l'USA geopolítica, vale, que no és una guerra. Són unes intervencions, són accions especials,
sí, sí. Ja
són operacions d'allò. No són guerra, perquè clar, tècnicament, perquè Estats Units entri en guerra, el Congrés té que aprovar que hi ha una guerra. O sigui,
sí.
El que hi ha és una intervenció militar armada, kinètica, amb mala hòstia i bombes que te cagues i movent portaavions i destruint coses i matant a gent, vale? Però no pot ser una guerra perquè no es pot votar, perquè són la democràcia i els líders del món lliure.
Diu el Ciner, els USA no són lliures. Diu, no, els americans us enreden com els catalans, perquè ara hem dit que ja no s'enreden com a xinos, sinó com a catalans.
Com a catalans.
Sí, sí.
Són unes maniobres.
Sí, unes maniobres cinètiques.
Amb conseqüència de mort. Que és molt trist.
No.
I
però moltes... però si, colla, escolta, a veure una cosa, si tu agafes i fots una acció en un altre país... Mira, jo, hi ha una... Quan va començar la guerra del Golf, la primera, Jo era estudiant a la Facultat d'Informàtica, era estudiant en aquell moment i era delegat de classe. I llavors ens van dir que tots els delegats que havíem de, que s'havia votat a l'elecció d'alumnes de la FIP de fer una d'allò, perquè Espanya havia entrat, havia enviat tropes a Iraq. I clar, jo vaig agafar i a classe vaig dir, escolteu, tios, estem en estat de guerra. Però clar, algú em va dir, no, no estem en estat de guerra, perquè el Congrés dels Diputats no ha declarat la guerra a Iraq. Però teníem tropes de l'exèrcit espanyol amb, amb els legionarios i la cabra i tot, en allà, a Iraq, repartint hòsties. I legionaris i soldats espanyols van morir allà. I no vam estar en guerra. O sigui, al final és dir, collons, allò és que estem fotent. O sigui, si, estàs en, si fas una intervenció en un altre país, és que estàs en guerra amb aquell país. No, no ho estàs. Per què? Perquè no s'ha declarat. I tenim un govern associat,
la
eh, en aquell moment. Després vam, estar, després,
sí,
després vam anar-hi amb l'ESNAR, també amb el d'allò de les Açores, i no es va declarar la guerra. Vam anar a buscar armes de destrucció massiva que no es van trobar encara, encara les busquen. Estan per allà, diu que
deixeu-me...
sota una alfombra... Deixeu-me
fer, dues propostes de... Bueno, ahir, molt interessant, molt, molt interessant, ahir l'Otbou és un col·laborador bastant jove que treballa a VilaWeb, que es porta el temes polítics, ¿vale?
Però això què dius? The Love Boat. The Love Boat. Soon we'll be making another round.
Bueno,
qui és aquest?
Es diu així, no, i és un tio molt, molt, bueno, en sap molt, la veritat, és una persona jove que escriu molt bé i bueno, ell té un podcast que es diu L'Ataca d'Oli, vale? I ahir és un podcast setmanal, surt en vídeo també a YouTube, el trobareu. Ahir va entrevistar a una persona que és en Paul Sánchez Keighley, que té arrels israelianes, vale? Però és una persona d'esquerres, i va parlar de, era una conversa parlant sobre les claus per entendre les intencions d'Israel, vale? Molt interessant aquesta visió, perquè tenim tendència els humans a simplificar tots els escenaris, vale? Tenim molta tendència, i ell explica la realitat des de dins d'Israel. I és molt curiosa perquè no és un monolítica. ¿Vale? A banda, en Paul Sánchez Keighley que presenta un altre podcast que es diu Al Hayam. ¿Vale?
Un moment, tenim Enrico que porta un mocador guapíssim.
A veure, que no l'he vist, que estava mirant-me
és
una altra història.
Estàs aquí mirant els apunts i t'has perdut l'entrada gloriosa d'Enrico al podcast.
Hombre, Rico! Els que no ens veieu a YouTube, us perdeu aquestes entrades.
Us perdeu les entrades i us heu perdut, com jo estava fent de traficant de mochis.
Que jo, gràcies a Mastodon, vaig veient fotos d'Enrico, perquè l'altre dia, no sé si ahir o avui, publicaves una Dani, que es veia el Rico embolicat amb una mena de manta de molt de pèl, que deia, ei, no és pèl d'animal, és pèl artificial. Sí, boníssim. Bueno, això, el Hayam, el podcast que us recomano... amb gent que... Perquè és molt curiós, aquest nano que és català, de mare israeliana i que ha viscut molt de temps a Israel, ell té amics a Isfahan, que, com sabeu, és una població d'Iran, ¿vale? I explica coses que expliquen els iranis, que, per cert, Iran i Israel no sempre s'han portat malament. De fet, un dels països de l'Orient Mitjà que quan es va establir Israel com a estat van ser dels primers de la regió en acceptar-ho, va ser Iran. ¿Vale? No l'Iran dels ayatolàs, sinó l'Iran anterior. Que, per cert, són tan... O sigui, hi ha una imatge de la Casa Blanca que estan tots allà resant, que no sé qui són més ayatolàs, tio. Sí,
ja, aquesta imatge ja té més de 15 dies, és allò que dius, és que munten allà un sant sopar. És tan...
Sí, diu el Sinner que de cada quatre israelis tenen cinc opinions oposades i és cert.
Sí, perdona una cosa, quan jo era petit...
És una societat diversa, perdona igual cosa, que la nostra.
Quan jo era petit recordo que la gent que eren super d'esquerres se n'anaven a Israel als kibbutz.
Però això va ser a la Constitució. Perquè...
Això era abans que l'esquerra fos antisemita, perquè, però bueno, això és un altre tema.
Perquè la realitat de l'estat creat per Ben-Gurion, que era una persona que venia del món del comunisme, vale? Va crear un estat amb un pensament bastant, totalment d'esquerres, totalment comunista, i els kibbutz era una expressió d'aquest...
Era una expressió, exacte, sí, sí.
Però l'Israel d'avui, 2026, no té res a veure amb l'Israel dels kibbutz, entre altres coses perquè aleshores no estava encara totalment militaritzat, que això
però,
és un altre
escolta,
tema.
Escolta, una cosa, o sigui, a veure, sense... Tu tens en compte que des dels anys 50, a la que es despisten els d'Israel... Els hi foten, els ataquen a saco. Collons, que han tingut la guerra dels 6 dies, que han tingut el 7 de juny, que han tingut... Sí, sí. Els hi han fotut canya a punta pala. Al final, aquesta gent, després de 75 anys, han agafat i han creat una cultura militar perquè els hi han pagat molt. O sigui, el fet de que... Aquesta gent, el que estan fotent a Iran no té nom, estan destruint el país. L'altre dia estava parlant amb una amiga meva, una senyora iraniana, enginyera petroquímica, que estan aquí, i m'explicava, el nostre país està destruït, i el nostre país té dos enemics. Té els ayatolars, que el que volen fer és anar al cel i destruir Iran a la terra, i tenen Israel i Estats Units, i l'estan destruint, i és criminal.
Cap motiu real del que està passant té a veure amb el benestar de la població d'Iran.
D'enlloc. És terrible. Sí. Però entenguem una cosa, o sigui, la gent d'Israel és una societat que en els últims 75 anys han viscut sobre atac constant, amb la qual cosa això genera una cultura militar perquè tothom ha passat pel servei secret i a més ells saben que estan sobre atac. A veure, ells tenen aquelles cúpules de bombes perquè els hi cauen els raïms. Has de tenir aquelles cúpules de defensa de míssils perquè els hi cauen els raïms. Quinètics! O sigui, no, mira, l'altre dia estava parlant amb una amiga de Xile. Aquesta amiga de Xile té filles doncs, que ara tindran els 20 anys i eren adolescents quan vam tenir aquí el tema del referèndum, vale? I llavors el seu germà els hi va dir a les nenes, escolteu, no sortiu al carrer, no vull que sortiu al carrer, no vull que aneu a cap manifestació, i d'això, i les nenes volien anar a les manifestacions i tot, i la meva amiga li va dir a son germà, dic, tranquil, que això no és Xile. Sí, a veure, a Xile, quan foten una vaga als estudiants, s'hi poden tirar un any, vale? I si les coses van malament, la policia es carrega mitja dotzena de persones. Això és el normal. Allà quan foten vagues amb dos collons. Comencen els estudiants de l'institut, continuen els de la universitat i acaba la societat civil amb vagues generals. I amb la policia a mangarasso limpio i a escopetasso limpio. I munten vagues i aconsegueixen coses amb les vagues. Aquí ja no en sabem de fer vagues. Aquí diem que el País Basc té les millors condicions laborals i són els que són més rics d'Espanya i diem que és pel concert econòmic. I això és demagògia. El que passa és que el País Basc, el 75% de les vagues de tot l'estat espanyol són al País Basc. I coses com les cooperatives basques, doncs no s'explica que són cooperatives, s'expliquen en tot el món com exemples de com s'organitza una cooperativa i de formes de generació de riquesa, i no s'expliquen. A Espanya no es vol que se sàpiga. Allò és dir, simplement se'ns ha desactivat, som uns marietes i quan fotem les manifestacions el màxim que fotem són tirar quatre llambordes al Basel Urquinaona i el Fairy, doncs no, això no és, això no d'allò. Llavors dic, a veure, les coses són el que són, aquí estem descafeinats, a Israel no estan descafeinats, a Israel els han caigut les hòsties i quan fan alguna cosa saben que s'estan jugant les coses i amb la qual no van de broma per res.
Hi ha un govern a Israel, Marc, que
el govern que hi ha a Israel és terrible, però si el govern que hi ha a Israel està governant és perquè el país d'Israel durant molts anys ha rebut hòsties i quan han tingut problemes amb els veïns han tingut problemes de veritat.
És sorprenent, per exemple, amb gent que sap fer estadístiques que no són... que diuen quin és el percentatge de la població israeliana que està d'acord amb la guerra contra Iran. Vale? I és elevadíssim. No, és elevadíssim. Sí, que això és una de les visions del Netanyahu, que sempre ha presentat Iran com l'enemic vital. Vale?
Sí, però, que té... però és que els senyors que viuen a Tel Aviv han vist caure els missils i han, viu, sí, han vist, sí, han vist sí, la cúpula,
per això,
la cúpula
per això,
de ser
la majoria de la població justifica una, sigui, una guerra. Sigui, però també deia en Paul ahir en l'entrevista que ell s'ha sorprès de que això és molt greu. Jo crec que això és un tema que a més es contagia a altres societats, també la nostra, com les persones d'una societat amb o sense raó i justificació vital, creguda o promoguda, ell diu que es sorprèn molt, ja fa molts anys, fa uns quants anys que hi viu, de quin ha estat el procés que ha anat evolucionant de la pèrdua total d'empatia i de deshumanització de l'enemic.
Sí, bueno, primer de tot, la identificació de l'enemic. Fixa't en una cosa. Aquí a Catalunya, el màxim que vam aconseguir fer va ser fer la via catalana, qui vulgui jugar, que s'agafi de la mà, manifestacions sense un paper a terra, vale? I com a molt vam tallar la P7. Vale? Vam tallar la P7. Collons, els armenis van tallar la P7 perquè els havien bombardejat. La comunitat armènia van tallar la P7 igual que tots els de... van causar
això
els mateixos problemes
sempre,
a la P7.
Si ets un pagès...
I... un pagès, però dius, no estem prou emprenyats. O sigui, per tant, sí, no, però ja està. Llavors, dic, el... aquesta gent sí. Llavors, jo el que recordo, us recordo molt, és hi ha un senyor que es diu professor Jiang. És un senyor canadenc.
El Dani també el mira molt.
El professor Jiang, ell va agafar, fa més de 2 anys, va dir, guanyaran Trump,
sí,
guanyaran Trump, i Estats Units entrarà en guerra amb Iran i acabarà carregant-se l'estructura i acabarà això que acabarà destruint la preponderància d'Estats Units com a potència global. Acabarà, el dòlar deixarà de ser el que és, i explic, i les coses que explica i les coses que ell té en compte, tu primer te'l mires i te'l vas mirar i dir, de debò, m'estàs dient això? Però després dius, hòstia, pues aquest senyor és el que fa prediccions, i les prediccions que ell fa van a missa. Van a missa i utilitza unes fonts d'informació i utilitza uns arguments que són poc convencionals, però resulta que el tio és l'única persona de tot internet que ha dit fa més de 2 anys Estats Units envairà Iran. Estats Units i Set. I les fonts que cita, quan comença a parlar de les escatologies, tant la d'Iran com la d'Estats Units, com la dels sionistes, com de totes aquestes coses, dius, hòstia, collons... I és que a mi em sembla que tot són unes volades de coloms de collons, però aquest senyor és capaç de predir coses que passaran com a, des d'una classe d'un institut, perquè aquest senyor ho diu gravant-se la classe que ell dona en un institut a Xina, i amb dos collons té una precisió al·lucinat que fa pont. Explico tu, Dani, perquè és que
sí, quan jo
he venut la moto d'aquest home no em foten cas, però...
No, tu quan vaig escoltar per primer cop que comentaves aquest senyor vaig dir, li donaré una ullada.
Gràcies.
No, gràcies a tu. I la veritat és fa por, és a dir, tot el que dius, espero que no passi, i va passant, i vaig veure aquest vídeo.
I el que explica d'Odessa, perquè la seva predicció és que la guerra d'Ucrània s'acaba amb un encerclament a Odessa i amb la Unió Europea implicant-se. I la Unió Europea llepa a Odessa.
No, o sigui... el que comentaves d'Iran, vaig veure aquest vídeo de fa 2 anys i ja començava doncs, tots els contactes que tenia Donald Trump amb famílies al voltant d'Israel, de com és Israel, i a més això ho vaig enllaçar aquests últims dies amb un vídeo d'un exagent de la CIA comentant també sobre Iran, sobre Israel, sobre els espies d'Israel, com actuen, que es passen per la llei internacional, pel forro, sempre Israel
ja no existeix,
se l'ha passat.
Això.
És a dir, la forma de carregar-se, per exemple, es va carregar tots els científics iranians que treballaven, se'ls van carregar tots, i tots a través del telèfon. I a més, com que Iran va dir, no, els científics no podran tenir telèfon mòbil. Què van fer a Israel? Doncs seguir els telèfons dels
guardaespatlles.
Sí, clar.
Sí.
És a dir, increïble.
Increïble.
Per cert, Dani, arrel del programa de la setmana passada, tornem al principi i així anem acabant, el Dani va fer un especial bastant llarg del podcast Haciendo el Sueco en castellà.
Que no, en català, es va... en català.
No, el vas fer en castellà, no?
En català, en català. Explicant el llibre.
Eren 30 i molts minuts explicant la o sigui,
català, en català.
Et va donar l'excusa... No sé per què, però estaria jo confós. És igual, en tot cas. Et va donar l'excusa perfecta per explicar tot el teu procés creatiu, sí, en un capítol de Haciendo el Sueco. ¿Vale?
No, Fent el Suec.
Fent el Suec, vale, perdona. Sí. I en aquest capítol, Marc, t'esmenta, bueno, esmenta Mossega la Poma i t'esmenta tu personalment. I és tan simpàtic, tio.
El que se'm va oblidar és mencionar en Sinner, que ella va comentar. Ell va dir, escolta, fes un número... I des d'aquí, ja, si estàs Sinner connectat encara, doncs va per tu també.
Però em va agradar molt que connectessis els punts, no? És a dir, que agafessis la idea d'un lloc i la transportessis... Que va dir, almenys anava dient, aquí us puc explicar jo, perquè si està el Marc no ho podré... I s'esplaia 40 minuts explicant tot allò que no va poder dir. O sigui, és un complement perfecte al Mossega la Poma de passat.
Sí,
vale?
Sí que és difícil, amb mi de vegades no em puc estar.
No, però a més a més dic que el capítol anterior que vam fer de Mossega la Poma aportes unes idees molt, molt interessants,
sí,
per l'escriptura del llibre, que és indispensable avui en dia de conèixer i d'utilitzar. I que jo... et faré cas i utilitzaré totes les eines que vaig comentar.
Es provar a jugar, Dani.
Deixarà Scrivener dels anys 70 i es posarà a fer alguna cosa amb Mardown com Déu mana.
La clau de qualsevol disciplina és jugar. És jugar i provar coses i tirar endavant i endarrere i sobretot no casar-nos amb cap pràctica, cap metodologia i cap eina. És a dir, és al final el temps ens va dient quines són les tècniques i les coses que funcionen i que serveixen. I l'única cosa bona és el temps. Estem fent servir això? Ho he deixat de fer servir? Perquè no m'està funcionant?
M'estava movent, perquè us vull ensenyar la meva taula de treball, que està allà, però no m'arriba la càmera. Però tornaré a fer-ho.
A veure si... No, no es veu. No se't veu. Hauràs de girar el cinema display aquest a l'Apple Studio Display.
Marc, jo crec que el que som, molts que estem aquí, som un perfil que se li diu M. És a dir, M. Tenim moltes potes. És a dir, no ens centrem en un tema. Hi ha gent que s'especialitza, per exemple, no sé, en miniatures.
Som uns pops, tenim moltes cames.
És a dir, que abarquem vàries i moltes es complementen entre unes i d'altres. És a dir, el tema de la guitarra, el tema de la programació, el tema de la intel·ligència artificial, tots són temes molt separats, però que es complementen. I, a més, al complementar-se podem arribar i agafar idees d'altres mons que no estan relacionats i podem donar-li una altra visió.
Totalment.
Tots quatre, m'estava movent, és que Dani, sembla que m'hagis llegit el pensament. M'estava movent per ensenyar-vos la taula de treball, per dir que tots quatre que estem aquí, com a mínim nosaltres quatre,
sí,
tenim un... algú que ens fa abocar a la part creativa, ¿vale? El Marc a la part de luthiers i altres coses, tu, Dani, amb les produccions, fora de la feina, el Rafael, o sigui, tots experimentem, el Rafael té tota una carrera en el món de la fotografia, que pa què, i tots tenim com uns petits espais on abocem la nostra creativitat manual. Que jo us volia ensenyar la taula de treball, perquè aquests dies estic soldant coses, perquè estic automatitzant històries del xac de ràdio, del meu xac de ràdio, perquè es pugui treballar remotament. O sigui, quan jo estic allà al mig dels cavalls, puc connectar-me a la ràdio i fer ràdio des dels mig dels cavalls. I tot això és comprant petits dry connects i coses d'aquestes rares que vas automatitzant i vas fent. Què vol dir això? Vol dir que tenim la necessitat creativa i aprenem tots de tots. I això és realment important. Va estar molt simpàtic el podcast a l'últim.
Mira, Tomàs, una de les coses que passen a la nostra societat és que el sistema educatiu l'hem convertit en una màquina de fer especialistes. Tot és especialista. Tu has de ser biòleg, però ara ja no és biòleg, ara és biòleg d'especialitat computacional, de no sé què.
Però l'autoexperimentació és molt, tan important. Tant,
molt d'allò. Sí. Però, o, per exemple, quan jo estudiava informàtica, hi havia enginyeria informàtica i prou. Ara tenim 5 especialitats i 2 i 3 carreres, o sigui, hi ha enginyeria de dades, hi ha enginyeria de grau d'intel·ligència artificial, hi ha l'enginyeria informàtica, on pots fer sistemes d'informació, enginyeria del software, arquitectura de computadors, enginyeria de tecnologies de la informació i robòtica. I dic, collons! Hòstia, deixeu tanta especialització. Quan nosaltres estudiàvem selectivitat, t'havies de triar entre 20 o 30 carreres. Avui en dia necessites una formació d'una setmana per saber quina és l'oferta en totes les putes carreres. I llavors, d'alguna manera, hi ha un percentatge petit de la població que no encaixem en cap caixa, i que al final doncs, tendim això a persones del Renaixement, que t'agrada tot, i que et pot agradar l'art, i que et pot agradar la història, i que t'agrada la tecnologia, i que t'agrada les matemàtiques, i que t'agraden els experiments, i que t'agradarà moltes coses diferents, perquè és que al final el problema és que quan en Dani estava dient que són coses que estan separades, ¿vale?, en realitat no ho estan. Les barreres entre aquestes coses són coses que la societat ha posat, però són coses que estan connectades.
Artificials.
I són barreres artificials. I llavors, per tu, t'interessen totes perquè tot està relacionat. Tot està relacionat. Jo he fet software, jo tinc un software lliure publicat que fa coses per lutiers, perquè dic, però quan jo estic agafant i fent aquest programa que agafa i imprimeix doncs, plantilles per diapasons de qualsevol instrument musical, és com quan estic al taller, estic fent les mateixes coses. O sigui, és el mateix per mi, però la societat diu, no, si tu estàs al taller, estàs a taller. Si tu estàs escrivint, si estàs programant, si estàs fent matemàtiques, estàs fent matemàtiques, si estàs fent experiments biològics o relacions socials o estan fent un podcast, estàs fent un podcast. És el mateix. O sigui, no estan separats, però ens han posat unes maneres. Llavors, hi ha una cosa que el coach d'en Diamandis diu... estava en el podcast Exponential Wisdom, que feia, era el Peter Diamandis i un coach d'aquests que es dedica a agafar i a fer coaching de penya que cobren milers de milions de dòlars, ¿vale? Però bàsicament dues coses, és dir, no hi ha ningú al mando i tot és inventat. En el món no hi ha ningú que mani, en realitat. O sigui, les teories de la conspiració és que hi ha algun grup que està intentant que passin aquestes coses. No hi ha ningú que mani,
això
no hi ha ningú
al
mando, ningú està sota control, sota control ni d'ell mateix, el teu director de màrqueting, ell no es controla a si mateix. Les seves circumstàncies, la seva família, la influència, la marca de cafè que està prenent l'està configurant, i tot és inventat. I l'única cosa que sí que hem de tenir un respecte molt important és per les coses que tenen una tradició. Perquè és quan les coses acostumen a tenir una tradició i un temps, tenen una validació. El temps els hi dona una validació, aquesta supervivència. És, per exemple, mossega la poma té molts més anys que moltes de les tecnologies que nosaltres hem comentat que no han superat.
No tot, però Marc, que no tot el tradicional és bàsic.
Mossega la poma té més temps que els mòbils que es pleguen i sobreviurà els mòbils que es pleguen.
El senyor R ha fet una cosa molt interessant i és agafar, i li ha dit a Claude, crec que
Gemini.
A Gemini, que recerqués tots els últims programes, bueno, no, tots els programes de Mossega la Poma, tots els episodis, i abstragués una informació de quan el Ludo s'havia queixat i havia dit que mai Apple faria un telèfon plegable i que els telèfons plegables eren una autèntica nul·litat, ¿vale? Ara que Apple ha anunciat que sí que el té.
Sí, el farà.
Els rumors, el rumor. I ha sigut boníssim.
Jo no sé quines coses he dit específicament, però...
Sí,
el que passa també
que
les coses que dic en un moment tecnològic determinat i en una tecnologia determinada. Jo recordo els primers mòbils que es pleguen, que es veia la rebava.
Però si li dèiem a un que va presentar Samsung, que era com tres, tenia dos plecs, tenia tres pantalles, sí. Com li dèiem al Biombo? Te'n recordes que li dèiem al Biombo?
De Huawei.
De Huawei. Sí, sí. Jo, a mi em perdonareu, però és al final, és dir, les interfícies canvien i la...
Perquè el senyor R deia, ui, ara veuràs tu, ara sentireu el bar dir, home, per fi... Per fi tenim un telèfon plegable.
No crec que...
Bueno,
a més, no crec que... O sigui, no crec que la... Que, o sigui, segurament en trauran un, doncs, perquè s'han de posicionar i tindran un telèfon flagship. Però no crec que sigui la... O sigui, jo crec que són més interessants, per exemple, els AirPods com a dispositiu. I per mi ara com ara la tecnologia forta que té Apple són els processadors que tenen. O sigui, el fet de que puguin agafar el processador de l'iPhone 16 i treure't un portàtil, diguéssim, de baix cost que tingui el rendiment dels PC, dels portàtils PC de tecnologia PC d'alta gamma, i que o de gamma mitja,
la gamma, vale. M. Mira, jo tinc un MacBook Pro del 2015 que encara conservo.
Encara
que
no es pot actualitzar.
Era Intel, vale? I tinc el Mac Mini M1, el primer Mac Mini que va sortir, vale? I aquests dies, com estic en ubicacions diferents, l'he utilitzat i, en fi, acaba com el cul. Un MacBook Pro del 2015 que té 11 anys, no puc esperar que vagi. Funciona, funciona prou bé.
Funcionen.
Però el que m'he adonat és que els Mac amb Intel... tot i que funcionen bastant, es degraden molt més que no els Macs amb M1.
La bateria es degrada molt més, s'escalfen...
No,
però
ja no només la bateria, el treball, la forma... Sí, sí, la bateria, sí, òbviament, sí. Però
és,
el treball...
És l'escalfor, és l'escalfor, Tomàs.
Però jo tinc un Mac Mini M1 i no estic tenint, per lo que jo faig, va ràpid, no tinc necessitat de canviar-me'l. Vale? Que això em va parlar la gent que tenia els MacBook M1 també, deia, hòstia, però si va de conya, per què m'haig de comprar un M5? Que els M5 van molt bé, però per què m'haig de comprar si per el que jo faig va ràpid i tinc prou? Vull dir, sí, és ben curiós.
Un MacBook Pro del 2012. I va bé.
Sí.
Nosaltres tenim una màquina...
I el fa servir encara, Dani.
Sí,
igual que
nosaltres tenim un MacBook Pro del 2014 que el tenim a casa els sogres en allà i encara funciona, i el problema és que de tant en tant el MagSafe fa d'allò, però funciona. Però el problema d'aquestes màquines és la part tèrmica. Els Macs Intel, o sigui, si tu vols que un PC, un portàtil PC d'arquitectura PC corri, al final necessites una GPU, i la GPU s'escalfa com una cabrona. I al final, quan tu tens una màquina que s'escalfa i es refreda, això et desgasta la màquina en si i acaba cascant.
Jo tinc un iPad 10 del... Quan fa l'iPad 10? És el d'estudiant, el bàsic, el que no té res, no és l'iPad Air, ni l'iPad Pro, ni res, un iPad normal. I va molt més ràpid, infinitament més ràpid, que el MacBook Pro Intel. Vale? Vull dir que sí, tens tota la raó, Ludo. On Apple ha destacat en els darrers anys
va encertar en el seu moment. Recorda que això jo sí que ho vaig dir fa molt de temps, quan van començar a sortir els telèfons, van sortir a partir de l'iPhone 11, jo vaig començar a dir, no, escolta, aquests processadors els acabaran fotent en els portàtils. Recordo quan va sortir el primer Mac Mini amb processador M, em sembla que anava amb l'A14, amb una cosa així, o sigui, un processador bastant antic, em sembla que en Miquel Laborien havia tingut un, o sigui, ja el ficaven en un Mac. Però és que ara aquest Mac que han tret petit, barato, està bé, i és una màquina d'entrada, barata, per navegar per web i per fer Office i aquestes coses, però penseu una cosa, ha sortit l'arquitectura dels nous M5 Pro i Max, és brutal. Penseu que en el Geekbench el MacBook Pro M5 Max tira més que l'M3 Ultra en les proves multiprocessador. És a dir, un MacBook Pro M5 Max amb 40 cores tira més que un M3 Ultra amb 70 cores. Vale? L'única diferència és que el M5 Pro Max està dissenyat perquè almenys només te'l venen amb 128 GB de RAM. I al M3 Ultra li foten a tope, li foten 512. No, però a veure, és que si tu has d'executar... A veure, quan tu tens 512 GB de RAM, pots executar models amb molts paràmetres.
512 gigas de RAM, tio, et pots comprar mitja comarca amb el que val la RAM, tio, ara últimament.
No, perquè no, Tomàs, perquè és que no és RAM. No, està integrat en el xip.
Sí.
Està integrat en el xip. O sigui, clar, el problema que té el mercat del PC ara és que si tu vols agafar i muntar un PC amb molta RAM, la RAM et costarà també molt cara. En canvi, aquí el Mac et ve tot en la mateixa màquina. Llavors, clar, penseu una cosa. Quan Apple, que s'està pensant, sembla ser que l'anunciaran segurament en el World Wide Developers Congress, l'M5 Ultra serà una mega màquina de matar. O sigui, bàsicament serà una màquina perquè les empreses...
No, hi ha un altre tema.
No, però penso una cosa, Tomàs.
Apple és molt rata, és molt rata. Sí, però sabeu per
agafaran,
què pot...
agafaran moment, qualsevol però, duro que hi hagi sobre la taula.
Sí, però com els hi sobraven l'hòstia de A18, han sigut capaços de vendre un Mac Neo, que és un Mac, o sigui, oblideu-vos. Oh, és que és per 8 gigas... És un Mac, punto. Estan venent Macs a 599, 499 a Estats Units per estudiants... perquè han pogut aprofitar tot el mogollón de A18s que tenien i no han hagut de pagar un duro de RAM extra de res.
Per això, els podien haver muntat en iPads, els podien haver d'allò, però tens tots aquests processadors que són uns processadors que estan molt bé i el que dèiem, diferencies. El PC, el form factor, diguéssim, del Mac és una cosa, l'iPad és una altra cosa, l'iPhone és una altra cosa.
Sí, sí, estan orientats a altres mercats.
Aquest mòbil que es plega, que està molt bé, que és fantàstic. O sigui, la idea que fa que portar una cosa que tu portes a la butxaca i que de ser una pantalla de 6 polzades es converteixi en una pantalla de 10 polzades és fantàstic i està molt bé. I pots llegir còmics quan vagis al vàter. Està molt bé. Em sembla fantàstic. Però, no, però per mi el tablet no és un dispositiu... O sigui, no
això, això ha sigut un míssil contra el senyor R, però, no, tot, no, però... ell deia que llegia còmics amb el telèfon plegable i que era molt bo.
Està molt, no, però està molt bé. O sigui, jo entenc que alguna persona que llegeix còmics amb el d'allò... Jo d'entrada, amb el curt de vista que sóc, jo necessito l'iPad Pro de 13 polzades, amb la qual cosa no em donaràs un portàtil amb tanta patacada, amb una pantalla tan grossa. Dic, un mòbil d'aquests amb pantalla de 13 polzades. Per tant, tampoc m'engresca tant. O sigui, per aconseguir 9 polzades amb un mòbil, dius, bueno, sí, vale, d'acord, però jo normalment sempre jo vaig amb la caça cuestes. No és el meu cas d'ús. Entenc que és interessant, però els casos d'ús interessants de veritat, el cas d'ús interessant de veritat per mi ara és AirPods, que és el que et permet agafar i estar connectat als AirPods, al rellotge, l'iPhone és el dispositiu de connectivitat i després quan tu arribes és tindre dispositius doncs, o com els MacBooks o com els Mac Minis i els estudios. O sigui, són els Mac sí, Studios i els Mac Minis són màquines impressionants. Són màquines impressionants. I penso una cosa, el que jo et dic és ara com ara no trobes Mac Studios. No hi ha disponibilitat. Vas a l'Apple Store, vols comprar-te un Mac Studio i no et donen
perdoneu,
data.
Tots tres teniu a l'Apple l'iPhone 17 Pro, no?
Sí.
Rafael,
sí.
Dani i Ludo. Tots tres. Cabrons.
No, però bàsicament ens vam canviar per la càmera. La millor càmera que portes a sobre és l'iPhone.
Perquè
i...
el Rafael li va a la...
En vols un?
Digues.
Jo no me'l veig.
El 17 Pro?
Sí, Pro Max. Si en vols un... m'ho dius, perquè tinc un client que es va comprar un Air perquè li semblava que era massa i potser se'l treu.
Un Air.
Cara, això ja ho parlareu...
Un Pro Max.
Ah, un Pro Max. No el vull. Si compro un serà un 17 bàsic. No, faré un downsize perquè un downgrade, com diguéssiu.
Jo ja dic, la part important de passar el 17 Pro és la millor càmera i la millor bateria.
Jo vaig decidir que durant dos anys, l'any passat, i possiblement tot aquest 2026, castigaria Apple sense invertir en ells un duro i espero complir-ho, perquè crec que no s'ho mereixen, punto.
Clar que sí.
Però bueno, si li compres a un altre usuari, això és una altra història. Si li dono dues voltes, Rafael, t'ho diré.
Com ho comentes i ja està. Vull dir perquè sí. Aquest senyor s'ha comprat un Air, perquè ha desescalat també, o sigui. I jo és un telèfon que me'l vaig estar mirant, passa que em va tirar una mica enrere el Air. Però
és l'ultra, és el gran.
Sí, sí, sí.
Clar, però és que jo vinc d'un Pro, d'un 14 Pro, mm-hmm. I clar, a mi d'Ultra em sembla massa gran, no sé. Però em passa com al Ludo, que cada vegada veig menys. Però bueno.
Sí, els monitors de 27... A mi m'agraden els monitors ara de 27 polzades. Mm. És com han de ser. Penseu una cosa, us anava a dir abans del Mac Studio. Quan sortia l'M5 Ultra Studio, amb 512 gigas de RAM. No és un producte perquè es compri una persona per tindre la casa seva, però és un producte perquè en una empresa, en un departament, tu puguis tenir una màquina que està servint un LLM amb dades de la pròpia empresa en privat i que pugui atendre a molts usuaris. Perquè actualment, diguéssim, amb un M2 Ultra, en tens per tu solet. Vale? Però si agafes i li dones més rendiment, de cop i volta pots agafar i muntar un sistema RAC que t'atengui a 10-15 persones que el vagin fent servir durant tot el dia.
Els
en Dani
dos,
fa cares.
En Dani i tu, Ludo, sempre esteu dient últimament una cosa que jo crec que teniu molta raó, i crec que el Rub també ho deia en la comunitat, m'ho segui en el Telegram, al grup d'intel·ligència artificial, cada cop estem més a prop de tenir eines en local per aprofitar tot el màxim que ens pot donar la intel·ligència artificial. I això sí que és un canvi molt radical, perquè totes aquestes macroinversions i flipades que s'han fet algunes grans companyies, si al final podem acabar tenint models que ens funcionen, que ens resolen problemes, els bàsics, els del dia a dia, instal·lats amb sistemes domèstics, la cosa canviarà molt.
Però, Tomàs, no es tracta d'això, perquè sempre, jo crec que sempre hi haurà algun cas d'ús.
Sí, per grans empreses, estem parlant d'una altra guerra.
Però, o sigui, el tema és, estem ara en el moment en el que hem de començar a tenir en compte diferents aplicacions de la IA, i en funció de l'aplicació sapiguer si hem d'anar a buscar la patacada més forta que et pugui donar un model en el núvol de Google perquè té un data center sencer i té l'últim overridon allà dintre ficat, o amb una tecnologia que tu executis en local en tens més que suficient.
Però el Dani,
i no tindràs millor rendiment amb el millor model.
Sí, no. Però en Dani és just paradigmàtic, Dani. Tu ets paradigmàtic, tio. D'ús personal per coses tant de la feina com coses teves pròpies, personals i tal, d'intentar sempre que pots, amb resultats molt bons, tenir les eines IA integrades a casa teva. No.
En un iPad. No, ja ho tens en un Mac Studio. En un Mac Studio gros, ja ho tens.
Mini meu, el Mac
no
mini
sé,
meu.
No ho sé. O sigui, el que hi ha és, o sigui, també hem de tenir en compte el concepte de destil·lació. És a dir, quan tu tens un gran model, has fet un gran model com el Claude 4.6 Opus, un d'aquests, atacant-lo i buscant, diguéssim, el que fa que aquest model rutlli, vale? Hi ha un moment que es pot crear una versió destil·lada d'aquest model que doni el 90% del rendiment d'aquest model amb molt menys memòria. Llavors, no és perquè la llei de Moore et porti l'iPhone al rendiment de l'estudio. El problema de la diferència entre l'estudio i l'iPhone és que l'iPhone treballa amb una bateria dels miliamperis que sigui i l'estudio té 350 watts. I quan necessita patacada li pots donar 350 watts de corrent. I aquesta és la diferència. Ja no és el fet de que sí, el xip pot més, però la diferència entre el xip, al final, els cores que estàs muntant en l'iPhone 17 i en el Mac Studio és pràcticament el mateix disseny de core, perquè és el que fa Apple. Vale? La diferència és que l'estudio és un xip que t'aguanta 350 watts i aquí pues, treballaràs amb els watts que et doni això perquè has de funcionar amb bateria. I llavors no hi haurà tanta capacitat de pujar, però sí que els models es poden fer més petits. Llavors, l'ideal és identificar quins casos d'ús et dona tan bon rendiment el model petit o el model mitjà o el model gran de casa com el de l'empresa. I aquí és on hi ha molta feina per informàtics i per gent que pugui agafar i dir, no, escolta, empreseta, jo et poso el modelet, jo et poso les dades, jo et monto el RAC i vosaltres treballeu amb IA de manera segura i sense problemes. I muntar això no ho sap fer tothom. No, no sap fer tothom. No. Rafael! Rafael! Escolteu, portem gairebé una hora i tres quarts, eh? O sigui, i
clar,
a mi comencen
No teníem guió.
Si un altre dia que no tinguem guió, ens haurem de portar el berenar, eh?
O sigui, anem a tancar.
Escolteu,
que
jo una abraçada, i us estimo molt, però si ha de marxar perquè em començaran a dir coses.
Marxem tots.
Ja estic sentint sorolls.
Sí. Nois, gràcies a tots, oients també, salutacions, ens retrobem al capítol de la setmana vinent. Adeu a tots. Adeu.